Doncs mira, avui és el dia després, l'endemà d'aquesta festa dels 50 anys de ràdio del nostre company Cosme Garcia, que estarà avui aquí amb nosaltres. Però també és el Dia Internacional de la Xocolata. Qui no li agrada la xocolata? Et pot agradar més dolça, més pura, menys pura, el que vulguis, però xocolata jo crec que poques persones no li agrada. Ara, un consell. Com més pura, millor. Com més tant % de cacau, millor. Si pots un de 90, millor que un de 80. I si pots un de 100, millor que un de 85. També és el Dia Mundial del Programador i del Professor de Natació. Mira, sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
13 de setembre del 2023, dia del professor de natació, és curiós. Bé, es pot fer natació durant tot l'any, no? Però potser és millor fer-ho allà a l'abril o al maig, que arribis a l'estiu ja sabent nedar. Però vaja, els dies mundials els col·loquen al calendari, no sé com, amb quin criteri. Vinga, que ens acostem als 22 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ahir va ploure i, per tant, la mínima d'avui ha baixat fins als 15,7 graus. Ens hem aixecat, havia plogut aquesta nit i, per tant, en alguns llocs i en alguns moments molt puntuals del matí a l'Horta de Lleida hi havia boira, però no aquella boira, sinó aquella humitat que es col·loca tocant a la superfície. El que farem tot seguit és preguntar-li al Said Esbai què és el que ens espera de la part meteorològica per avui i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a la província de Lleida, intervals ennuvolats amb xàfecs i tempestes ocasionals, principalment al Pirineu. A la resta, cel poc ennuvolat, sense descartar alguns intervals de núvols al llarg de la tarda. Temperatures en descens o sense canvis importants. Amb 29 de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 24 graus a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. A més, ben variable fluix. Per demà dijous, cel poc ennuvolat, també amb bancs de boira, nuvolositat baixa al llarg del matí i a la tarda nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu també xàfecs ocasionalment amb tempesta. Temperatures sense canvis importants, 30 de màxima, per exemple, a Lleida capital o 25 a la Seu d'Urgell. I a més, vent fluix variable predominant la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que t'explico res, dos notícies de l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Són les 12:23 minuts. Ahir, en aquesta hora, estàvem nosaltres, l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, doncs parlant d'aquests pràcticament 100 dies, més de 100 dies des de les eleccions, menys de 100 si ho contem des de que es va formar govern. Però vaja, és aquesta primera entrevista de presa de contacte del que s'han trobat, del que han començat a fer i del que volen fer. Una de les coses que estava passant també mentre l'alcalde estava aquí era la reunió entre la Paeria de Lleida i la comunitat marroquina de la ciutat per canalitzar i garantir els ajuts al Marroc. Doncs bé, finalment, el consistori lleidatà recomana que les donacions es facin a través del Fons Català de Cooperació i les grans ONGs, pel que fa doncs, el que és ajuda material, i el Fons Català de Cooperació, doncs, les ajudes econòmiques, i també l'associació marroquina de Lleida explica que també han acordat concentrar els ajuts via la plana web de la Paeria de Lleida. Això passava ahir al matí. I també t'explico, canviant de tema, que el Pla d'Urgell, ara que ja ha començat el curs, treballaran perquè les línies del transport públic regular s'adaptin als horaris educatius. Estem a l'any 2023. Ja n'hi havia d'escoles l'any passat, i fa 2 anys, i fa 3, i fa 4... i fa 5, i fa tots aquests anys que també ens diuen que fem anar el transport públic per la sostenibilitat, per la contaminació, perquè és una millor solució. Però ara, amb el curs començat, doncs es mirarà de què les línies del transport públic s'adaptin als horaris de les escoles. Perquè, clar, fins ara fins ara les famílies havien de, que volien aprofitar el transport públic, havien de fer doncs autèntics trencaclosques per bueno, i espera't aquí unes hores perquè jo l'autobús no ve fins al cap de 2 hores, etc. Bueno, ara diu que hi començaran a treballar amb això. Per cert, que el transport escolar gestionat pel Consell Comarcal dona servei aquest curs a 720 alumnes d'ESO i d'estudis postobligatoris, o batxillerats o cicles formatius. I s'acosta la data en la que tornarem a parlar de vacunes. Les de sempre, les de la grip, però que aquest any venen també amb les de Covid-19. La campanya de vacunació de la Covid-19 i de la grip començarà a partir de la darrera setmana de setembre. T'ho dic perquè portem 2-3 anys de controvèrsia, que si les vacunes, que si ens va costar detenir-les, doncs benvingudes siguin, les de la Covid-19, per alguns, per d'altres no, però ara, si això ho hem de convertir a una vacunació cíclica, anual, igual que la de la grip, veurem si la gent replica les cues que hi havia per vacunar-se de Covid-19. I t'acabo explicant una notícia de l'àmbit econòmic, és que el nombre d'empreses creades a l'estiu a Catalunya va augmentar en un 18,8%, fins a les 1.653. I això és una bona notícia econòmica.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Tinc el Cosme aquí preparat i escoltarem l'entrevista Cosmepolita en 20 segons.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Cope Lleida. Doncs per l'entrevista Cosmepolita que arriba ja, com sempre, amb el Cosme García. Venim de ressaca tots. Bueno, ressaca, per l'edat que tenim, no és a altes hores, crec, eh? Cosme García, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com estem?
Vas fer molt tard o no al final?
Bueno...
Jo et vaig deixar i encara estaves...
Bueno, això...
Atenent gent, fent fotos...
Bueno, jo saps què passa? Que hasta que no marxa l'últim, jo em quedo, això...
Bueno, nosaltres vam marxar dels últims, per això, però Déu-n'hi-do.
Encara em vaig quedar, perquè lògicament, doncs, bueno, s'ha de saludar la gent, s'ha d'agrair als tècnics, als serveis, que també formen part de tot un espectacle.
Déu-n'hi-do. Ahir, bueno, per si no ho heu llegit o no ho heu escoltat, ahir el Cosme va celebrar els 50 anys de ràdio al Teatre de l'Escorxador, ple, amb un espectacle de llum i color i de veus, i de moltes veus, eh? Però ara és hora de l'entrevista Cosmepolita.
Sí, avui el protagonista no és el Cosme, avui el protagonista és una persona estimada per tota la ciutadania de Lleida, especialment la gent d'aquesta casa. Estic parlant de la veu ben coneguda del món de l'esport, del món de la informació, es diu Sergi Tor i Guixé. Benvingut, Sergi.
Sí, pare, he vingut avui perquè sapiguem que, com que avui era el teu dia, sí, perquè com he dit el Ricard, avui és el dia després del teu 50è aniversari al món de la ràdio, 50 anys, eh, Ricard? Sí, sí. 50.
He de parlar de tu, no de mi, eh?
No, però bueno, avui era un bon dia. Per cert, vaig dir una cosa, però vaig assistir. Vaig assistir també als 40, als 50, i no és una amenaça, jo crec que és una cosa molt bona, dius, als 60 tornaré.
Sí, als 10, va dir, amb 10 anys hi tornem.
Exacte. I l'espai temporal dels 40 als 50 se m'ha passat rapidíssim. D'ahir estava a la platea i dic, és veritat, recordava el teu 40è aniversari, uh-huh, i pràcticament és com si hagués estat l'any anterior. És curiós, ja han passat 10 anys, ha passat una dècada. No, però hi havia moltes coses noves, havia diferents.
A més, deus estar content.
No vas posar la teva galeria de fotografies, que és espectacular?
No.
Jo l'esperava.
No, doncs ja t'explicaré el perquè.
Per què? No, de cara als oients.
Tenim un amic i director, sí, que em va dir, Cosme, tu fas ràdio.
Val, també.
Les imatges aquí no pinten res. I per tant, totes les veus que vau sentir, podia ficar la foto de Luis del Val, del Cardenal Omella, del Manuel Campo Vidal...
Ah, però les tenies de joventut amb les grans, sí, estrelles, Maria Jiménez...
Però tot això ja s'ha vist.
Val.
Tot això està
vist. No, val, val.
I a més, el que em segueix per les xarxes, tu que no ets molt de xarxes, doncs m'han vist moltes vegades. Això ja ha passat. És història. Lo que tenim és el Museu Cosmopolita. Lo de més és lo que han de mirar, el demà. Eh? Han de viure vida a dia, però han de mirar el demà. Si no...
Un bon argument. Per tant, el teu argument està molt bo.
Sergi, saps que t'estimo moltíssim.
Sí, home. Per bueno, mi... però tu estimes a molta gent, eh?
Bueno, però...
Com... Tu estimes... Estàs casat amb Lleida?
Bueno, sí, però per a part, tu saps que com a company fa molts anys que es coneixem abans que estiguessis en aquesta casa.
Sí. I tu... Jo he de fer l'anècdota. Jo estava fent la volta ciclista a Lleida per Ràdio Torrefarma, que és on vaig debutar. Bueno, anteriorment vaig estar també a Ràdio Torrefarma amb el futbol, però en solitari, amb una volta, i aleshores estàvem a l'hotel Tuca de Viella, del Tuca,
sí, sí.
I quin error perdre la volta a Lleida, però bueno, això seria una digressió, no? Però quin error amb les muntanyes que tenim que no hagi la volta a Lleida. I aleshores baixàveu doncs, tots els enviats especials de la cadena COPE, vestits tots amb un,
sí, sí,
amb un polo blau, havia Quim Romanyac, Antoni Lasso, Jordi Pérez, Cosme García, éreu 7 o 8, és a dir, hi havia, us falta sol l'helicòpter. Gairebé, eh? L'helicòpter per seguir la volta i clar, era una espectacularitat total. Jo es mirava amb una timidesa de joventut i també doncs amb una certa admiració.
Sergi, a veure, explica una mica als oïdors que no ho saben. Tu has nascut a Lleida i,
sí,
i a més
3 d'agost del 68
d'uns pares que també s'han estimat molt a Lleida.
Bueno, meu pare era d'Aitona, va néixer a Aitona, el que era doncs en aquest cas Utxesa. El meu avi treballava a Ener,
el Pantó, sí, el Pantó.
I la meva mare és de procedència de Girona. El meu avi matern va venir a Lleida per treballar en una de les que serien les empreses importants de Lleida d'aquella dècada dels 50-40 després de la postguerra, que era Càrniques Baró.
Sí, i tant.
Baró Tordé, a Balàfia. Sí,
sí. Ara hi ha un plus.
Exacte.
I, són, i un pub.
Correcte, que ja sona, no? Hi ha habitatges, no? Ara és les dues branques, no? Les dues branques coincideixen a Girona, eh? Curiosament, també tant la paterna com la materna, però sí, nascut a Lleida.
Quina diferència del Jordi al Sergi?
Home, el Jordi és el meu germà gran, és més impulsiu, més a vegades extrovertit, i sí que hi ha diferències entre els tres germans, clar. I doncs hi ha el Marc.
Com se canvia quan un se casa? Amb lo juerguista que tu has sigut i el seriós que t'has tornat.
No, no
em diguis que no.
No,
jo no trobo ni una nit de
però de totes maneres, en aquell moment tot ha canviat i en aquella dècada hi havia una certa continuïtat nocturna també de la teva feina.
Sí, i que sempre eren los 50 mateixos.
Sí, però bueno, eren unes fonts d'informació molt, molt, molt bones. Hem d'indicar, que jo crec que per a bé, però abans, en aquella dècada dels 80-90, doncs a Lleida, dilluns, dimarts, dimecres, hi havia molta vida nocturna. Hi havia, com passa a totes les ciutats, eh? I aquesta vida nocturna, doncs ara s'ha limitat, jo crec, amb els caps de setmana, no? Bé per la salut, evidentment, no? Però en aquell moment, sigui un dilluns o un dimarts, doncs hi havia una certa vida nocturna on te trobaves doncs, els polítics, els directius de futbol, els directius doncs, d'empreses, i allà doncs, pescaves molta informació.
A tu el que m'està agradat sempre és l'esport, quan te treuen les retransmissions esportives.
Ja fa molts anys que no les faig, eh?
No, sí, però el disgust,
ja fa gairebé 20 anys.
Però el disgust que te vas emportar quan te van dir que això ja no es podia.
No, disgust no, perquè al final he de portar el plat a taula, no? Que m'agradaria tornar a fer les retransmissions del futbol del Lleida Esportiu com a l'últim any, m'encantaria, però no crec que sigui possible. Però sí que em diguessis, amb els 10 anys de feina que tens, perquè tinc 55 al 65, com t'agradaria acabar l'últim any? Seria, doncs, poder tornar a retransmetre els partits del Lleida Esportiu, però bé, suposo que no. Tampoc no he demanat més res, m'han dit, m'han posat i punt.
Ets molt bon home, que diuen aquí, un bo.
Bueno, això
tens molta bonhomia. Molta bona.
Veritablement, això no sé si és una virtut o un defecte. Però...
No, bueno, l'únic defecte que té el Sergi Torres és que aquí quan li dius no puc, i després te ve i te s'està 10 minuts.
Home, bueno, a vegades, clar, és el moment. No sé fer dues coses a la vegada.
De tota manera, has tingut referents amb el món esportiu. Per tu, José María García, ha sigut un bon periodista esportiu, no?
Sí, i... Aviam, se va portar molt bé amb la defunció del meu pare, a nivell personal, però bé, jo tampoc no l'he conegut. No vaig anar mai a Madrid a conèixer-lo ni quan anava a Barcelona, sempre m'han tingut, com sempre, no? Pues he de fer això i punto, no? Però clar, evidentment, qui no ha estat un referent? Potser en aquella època fins i tot crec que sí que reconec que vaig cometre potser algunes errades de que era massa crític, potser seguint-lo fins i tot, és a dir, i no sé si allò era bo o dolent, no? Però bueno, queda també el que parlàvem abans, no? De les dècades. Ara m'he tornat molt més analític. Ara no vull que el relat guanyi la dada, mm-hmm. E intento a tot buscar dades per comparar.
Algú m'ha dit avui, a primera hora del matí, a les 7, que ja m'aixecaven...
I això que van a dormir a les 2.
A les 2.
A les 2.05 hores.
Sí, hi ha hagut un que m'ha dit... que li va agradar molt allò que vaig dir, que els periodistes no mentim mai, que a vegades no tenim que dir la veritat, perquè si...
Els periodistes mentim, som humans.
No.
Sí, home, sí.
Mentim? No, no diem la veritat, que és el que vaig dir. Si un accident s'ha produït davant d'una discoteca, què podem dir? Però a vegades no dius el nom perquè és un patrocinador i te la juga.
Efectivament, tens tota la raó.
Però el que jo vol dir és saber és si veritablement ara, amb el món de la informació directa, vam tindre la sort de tindre el Ricard aquí, que no volia fer informatius i tot això, te'n recordes? Que no volia fer entrevistes, ni volia res, estava a Cadena 100 i no volia fer. I ara és el jefe.
Sí,
ara és el jefe d'informatius i de tot.
Que està portant aquest programa.
I bueno, és el que ha agafat el teu testimoni amb molt d'èxit i s'ha de reconèixer que fa moltíssima feina, no? Això no és fer-li la pilota, és veritat, no? Però estàs portant...
Ho dius, ja estic aquí darrere del
llibre. Clar, el que n'hi ha d'aquí
davant. Però l'estàs al·ludint amb ell?
Sí, home, t'estic dient que és molt bo, que ho fa molt bé, que va...
Mira, ara et diré una cosa que sé que t'agrada molt. Et queden 4 minuts.
Perfecte.
4 o 5 minuts.
Perfecte. Perfecte. Jo ja saps que els 4 o 5 minuts us fa. Jo sé que 30 segons o 60 paraules. Sergi, el que estàs fent ara? Estàs fent informatius a nivell de Cope Catalunya i
sí,
Cope Espanya, jo, i a vegades els divendres dirigeixes tu.
Al febrer del 17 la direcció me diu que doncs, bueno, per reestructuracions internes he d'anar a treballar a la secció d'informatius de Cope Catalunya a Barcelona. Durant 4 anys vaig estar anant i tornant cada dia amb tren, cosa que fan, per cert, milers i milers de lleidatans diàriament. Diàriament, el tren de les 7, de les 8 i de les 9 va sempre atapeït, i també la tornada, i bé, i va arribar malauradament la pandèmia, que tant dolor ha causat, i després ja vaig començar a treballar des de casa al teletreball, i després ja es va veure que va sorgir aquesta possibilitat, doncs, de que anés físicament a retornar, doncs, a Cope Lleida. Però bueno, la meva primera trucada cada dia és el cap d'informatius Carles Osada, que m'indica, doncs, la feina que he de fer al llarg del dia.
A més, important d'una persona que està informatius és tindre telèfons, tindre contactes i tal. O sigui, el Sergi és aquell que en 5 minuts és capaç de localitzar 5 telèfons.
No, però això ha canviat, eh?
Sí?
Això ha canviat. Ara tot és departament de premsa. Te facilita la feina, te la facilita, però te perd el que parlem abans d'aquella dècada dels 80-90, d'un major contacte, no? I aleshores ara tot està ja per gabinets de premsa, i aleshores has d'anar directament, doncs, al gabinet, doncs, per demanar l'entrevista, etc, etc. Això també ha canviat amb les noves, bueno, doncs amb l'actualitat d'ara, no?
Molt ràpid i preguntes concises. Sí. Ets un bon cuiner o vas de bocadillo com vens aquí? De bocadillo?
No sóc cuiner. M'agrada molt menjar, però no sóc cuiner.
Més que el Ricard, t'agrada menjar o no?
Igual.
Què dius?
Home, si t'agrada, t'agrada. És a dir, això és o t'agrada o no t'agrada. Per tant, m'agrada igual que el Ricard.
Ahir les croquetes aquelles de cocido, pues el Ricard, escolta...
Fantàstic, no? Pues igual que el Ricard. Igual que el Ricard. Però crec que el Ricard cuini millor que jo. Jo no sé fer ni un ou ferrat. Des d'una vegada vaig fer, vaig cremar la cuina.
I la primera nòvia, com es deia?
La primera nòvia es deia Sònia, igual que la meva dona.
Ah, sí?
Sí, sí.
La teua il·lusió de la vida és la teua filla?
Home, clar, com tot, com qualsevol pare.
No, a lo millor la teva il·lusió
és... No, home, això és evident, i és un patiment constant, a part.
Sí.
Home, clar, és una... És, jo crec que tu has dit abans que la vida te canvia quan ets pare o mare.
Sí, sí.
Aquí te canvia radicalment. És, clar, és la teva il·lusió i el teu patiment a la vegada.
Bueno, aquesta no és el meu problema, no? Perquè la meva nòvia no s'enfada mai per això dels nens.
Home, és Lleida.
Bueno, per això no s'enfada mai. Per cert, jo sempre parlem del patrimoni, parlem del turó, saps que jo sóc un campromocionador, que aquesta casa ho ha fet. Quin és el defecte que han tingut perquè no es donin el patrimoni? És perquè, veritablement, no han cuidat el nostre patrimoni? És perquè no s'ha implicat o no ho han fet bé?
No, és per la divisió sempre existent que hi ha a la ciutat de Lleida. És a dir, és claríssima, és una divisió política que jo crec que té, en aquest cas, uns detalls de provincianisme. Però és una divisió que es veu a tots els sectors i a tots els les entitats, eh? És a dir, no és una cosa única, determinada, ara que m'has parlat, doncs, del turó de la Sovella. Quan un s'ho fa, l'altre, doncs, no ho impulsa, perquè la idea ha estat d'un altre.
De tota manera...
És el gran defecte que tenim aquí, un dels defectes.
El José Montilla em va dir una vegada, Cosme, és que sois vosotros un poco quejicas, que sois un poco aquello... És que sempre sois d'aquells que vais llorant o que tal, que qual, però aconseguís tots els objectius a la llarga o a la curta.
Bueno, això podria... Jo crec que aquesta frase de l'expresident de la Generalitat podria ser objecte de negociació, eh?
Ja.
Però una de les coses que em vaig quedar més impressionant quan vaig anar a Barcelona era que la gent jove, que venia per l'emissora, doncs, a treballar, jo ja soc de Lleida, d'on ets, o típic, no? Doncs molt pocs havien vingut a Lleida.
Sí, sí, totalment.
Parlo de gent de Barcelona, eh? Ja. Molt pocs. Aleshores, Lleida per mi, bueno...
A vegades tenim la culpa nosaltres, eh?
No, a veure, que hi ha victimisme d'aquí, sí. Hi ha alguna frase horrorosa que encara es fa utilitzar, frase de fa... De fa
Lleida, per Lleida ja n'hi ha prou.
Lleida com és, ha d'apostar pel sector agroalimentari, això estem totalment d'acord, es va parlar de la Parma italiana, però clar, Parma va caure amb suspensió de pagaments, millor que no, no? Yeah. I aleshores, però clar, això seria un debat molt, molt llarg. Jo crec que hauria de ser la gran ciutat universitària de Catalunya, però hauria, i això ja s'ha perdut, està molt bé la universitat que hi ha, no? Però potser la gran, com a Anglaterra passa a Oxford i Cambridge, que no estan a Londres, no? Però bé, això és comentaris que podem fer aquí a l'emissora de ràdio, però no van més enllà.
Podríem parlar del parc agroalimentari, de què va ser amb els Camps Elisis, què va ser amb el parc Alcalde Pons, Bases del Picat i moltes sí. coses, però això, Sergi, ho deixem per més endavant. Acabem. Tu saps que al final no te pregunto quants gegants hi ha a la ciutat, perquè possiblement tu ni tu saps.
No ho sé.
No, i dos que se van emportar, que l'altre dia de l'alcalde, el Quijote i la Dulcinea, tot això no t'ho pregunto, perquè no és qüestió teva, no? No.
Bueno, hauria de ser.
Hauria, no, però no és lo teu.
Però no ho sé, no ho sé.
De deport saps molt, però... A més, que tinc que estar agraït, que ho vaig dir allà, que vaig salvar la vida, perquè... si no hagués anat a retransmetre la volta m'hagués matat en la divinació.
Me'n recordo, sí.
Acabo. Vinga, fes-me una pregunta compromesa que sé que la teus de tindre preparada. El Ricard i tu l'haureu preparat per a veure com me feu quedar malament davant de l'audiència. Vinga.
No, Cosme, com te visualitzes d'aquí 10 anys?
Igual que ara.
Igual que ara.
No canviaré.
Però també les persones han d'evolucionar.
Sí, sí, jo és que evoluciono, ja ho veus. Has vist el mateix espectacle que l'altra vegada?
No.
Ah, me veus igual que abans? Vesteixo igual que abans?
Bueno, no.
Vas canviar 4 vegades de jaqueta, eh?
Sí, els polítics canvien 25.
Sí, bueno, això... Te veus igual que ara?
Sí, sí, a la mateixa... És que no penso, si la salut m'acompanya...
Ojalà, tant de bo.
Si la salut m'acompanya, si no m'acompanya, no. O sigui, jo penso molt en els que ja no hi són, no? La Maribó Metó.
I què és el millor de tu?
Bueno, el sapiguer compartir...
I el pitjor?
Sí, que parlo massa, però parlo que em dóna la gana. I és el que vull dir.
Vale, però tu reconeixes que parles massa.
Sí, parlo massa, és veritat, parlo massa. I a vegades pel que parla massa s'equivoca més vegades. A lo qual jo faig bastants errades per parlar massa, però dic veritats, jo no enganyo mai.
Bueno, dius la teva veritat,
no,
perquè
no,
les veritats són individuals.
No, però...
El Ricard té una, jo en tinc una i tu
no,
tens una altra.
No, jo dic la veritat de la meva vida, jo el que he vist l'explico, si no l'he vist no l'explico.
Sí, bueno, però quan parles del llenatanisme... De...
Meu, el, que, el meu és la meva vida.
El que tu sents, el que tu
claro,
sents.
És que jo he de parlar de mi, no he de parlar dels demés, jo no sóc ningú per parlar dels demés, Sergi. I llavors tu saps. A mi el que m'interessen... Dos frases i amb això finalitzo. Dos frases, que són les que vaig fer meva sempre, la de Miquel Coll a l'entorn, que ahir la vaig dir, abans que bandera, credos, ideologies i tal, és persones. Quan t'abren com un conill, no miren si ets de dretes o d'esquerres.
Correcte.
I que els amics són com les estrelles, que encara que no es vegin ni són. Ahir no havia el Quim Romanyà, però me'n recordant. Ja no està la Mari, li vaig dedicar. Ja no està amb nosaltres aquí el Pere, però està a casa. I han d'estar amb ell, el Pere Rovira, que ha sigut una gran veu d'aquesta casa, li vaig dedicar. I el senyor Josep Lluís Cadena no era d'aquesta empresa, era de la rivalitat. Però tots som companys i amics i tots fem ràdio i tots fem ciutadania.
Sergi, doncs,
per mi és un honor que hagis estat, eh?
No,
sé que no t'agrada, sé que no t'agrada tot això.
Veiem cada dia aquí a la taula.
Però tu no vols estar mai aquí.
He de dir que va ser la setmana passada, no ha estat que m'ha agafat Sergi i vine cap aquí, eh?
No, però jo sé que no t'agrada.
Estava tot ja guionitzat.
Tu imagina't que ahir te faig pujar a l'escenari, doncs t'enfades, ja ho sé.
Sí, ahir no m'ha agradat. No.
I la tinc pendent d'aquí un temps a persones que estan per aquesta casa, que no dic el nom, que han marcat molt la nostra trajectòria.
Saps per què no m'agrada? Ja segueixo, acabo. Perquè de jove vaig llegir un llibre de Melville, Barbel i l'escrivent, que va dir sempre preferiria no fer-ho, i em vaig quedar aquí. Curiosament també me guanyo la vida parlant, no? Però preferiria no fer-ho.
Algú ho havia de dir.
Doncs apa, Cosme.
Joel Carnicer, home, que cal dir l'autoria.
Algú ho ha fet, sí.
Ja ho havia de dir, era primer.
Vinga. Doncs Sergi Tor i Cosme García, bueno, un plaer tenir-vos aquí asseguts.
I una cosa, segueixen escoltant la ràdio, la cadena COPE, que els acompanyarem sempre.
Això és qualsevol emissora que vostè escolta, el donarà vos programa si ha preferit aquesta sintonia, mercès per la seva deferència.
Una abraçada, amics.
Adéu, gràcies.
Nosaltres ja fem una pausa i anem a parlar de llibres. En un minut, amb la Anabel Ramos.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. ¡No! Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cope Lleida.
Ja ha passat una setmana i hem de tornar a parlar de llibres. Ho fem al nostre espai a Llibrera't, que ja saps que el condueix, el dirigeix i ens ho explica la Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i a més és la persona que et recomana llibres a la biblioteca. Però no te'ls recomana així genèricament o a l'atzar, sinó que tu vas allà i li dius: mira, Anabel, és que no sé què llegir, vull llegir i no sé què llegir. Tu tranquils que sortiràs d'allí amb un llibre. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
A les hores lliures també es dedica a estirar fils.
Sí.
Ja sabeu, aquelles històries de... Escolta, que m'han dit que hi ha una escriptora nova... Oh, espera, a veure, porta. Estirarem el fil aquí, a veure què ha escrit, que la coneixerem. I escolta'm, aquestes històries d'estirar fils, us ho dic de veritat, que a mi m'ha passat amb el tema de la música, descobreixes tresors.
Mm-hmm.
Que estaran allà i que no els coneixerà mai ningú perquè, per desgràcia, vivim en una societat en la que tenen altaveu potser 4 més coneguts i n'hi ha 40.000 amb bona feina i que, per desgràcia, doncs no surten a la llum.
Per cert, parlant de música, t'he de felicitar perquè m'agrada molt la cançó que m'has posat, que m'has triat per aquesta temporada.
Veus? Bueno, això també és perquè quan comenci ja digueu... Ah, mira, ara ve l'Anabel.
Ara ve l'Anabel.
En fi, doncs, Anabel Ramos, que vam començar un especial de dos programes, aquest serà el segon, la setmana passada, de llibres que tu has descobert aquest estiu.
Sí.
La setmana passada vam parlar de la Gioconda Belli i de la Ann Tyler i de l'Alvira Lindo,
uh-huh.
I aquesta setmana, doncs, què ens toca?
Doncs aquesta setmana ens toquen 3 més.
Vinga.
Te vull parlar de una de les autores que he llegit diversos llibres seus que m'agraden molt, que estan, a més, ja he recomanat aquesta autora i ja he recomanat alguns llibres seus que estan dedicats a un personatge,
uh-huh.
que és la Lucy Barton.
Ah.
L'autora se diu Elizabeth Strout i llavors té uns quants llibres dedicats a la Lucy Barton, que és com un personatge de ficció, però que ha fet diverses novel·les on aquesta senyora és la protagonista.
Sí.
I aquesta que m'he llegit aquest estiu és la quarta que li dedica a la Lucy Barton i se titula Lucy i el mar.
Uh-huh.
I a més és un llibre curiós perquè, clar, quan vaig començar a llegir-lo, parla de la Lucy, que està separada del seu primer marit, amb el que manté una molt bona relació, i just abans de la pandèmia, o sigui, està explicat que abans de la pandèmia, ubicat, diguéssim, abans de la pandèmia, ell li diu amb ella, diu, escolta, diuen de marxar de Nova York perquè les coses estan complicant i llogarem una casa en un poble al costat del mar. I fan això. Llavors, t'explica el que ella està passant, no? El que ella està vivint amb la seva exparella en aquesta casa i, a més, al mateix temps està explicant-nos què és el que està passant els primers dies de pandèmia, no? Uh-huh. Què passen durant els primers mesos, en quines condicions estàvem. Que ara ja vist en perspectiva, perquè ja han passat, farà aviat 4 anys...
Sí.
Bueno, ens dona una perspectiva, no? de com vam viure en aquells moments. Ara sembla que faci molt temps o molt poc, depèn de com
segons de com tu mires. Sembla que fa moltíssim.
Sí.
Però al final, escolta, menys de 4 anys és un pas a la vida, és no res.
Sí, sí. I a més, bueno, està bé perquè hi ha moltes novel·les que es van escriure durant la pandèmia, moltes novel·les que expliquen moments, però aquesta ja han passat, ja ha passat més temps, no? I com ho vivim. Com és una novel·la molt intimista, on explica la protagonista, la Lucy, doncs explica com se sent, com viu aquests moments, no?, d'incertesa i quines són les relacions que té ella amb el seu exmarit i amb les seves filles, no? La seva filla i el seu fill, que estan també lluny, que viuen lluny i que no pot estar pendent d'ells, clar.
Ara, com sempre, quan l'Anabel ens va recomanar els llibres, jo els busco i miro la portada. Estava llegint que és un dels llibres de l'any, segons The New York Times Book Review, que és la seva secció de...
Bueno, de recomanadora de llibres.
Sí, ens han copiat a nosaltres, el New York Times, i també tenen una secció de recomanació de llibres. Doncs, segons ells, és un dels millors llibres de l'any. L'Elizabeth Stroud és una ciutadana d'Estats Units.
Sí.
I per tant, suposo que també tu és més fàcil per sortir amb aquestes seccions, però vaja, és un bon llibre, segons la crítica.
Sí. Molt bé. És molt bon llibre.
No, a més, és el que dèiem, el tema de la pandèmia, de vegades ens empenyem en donar-lo per enterrat, i per desgràcia, doncs, no és així. Evidentment, ha canviat molt les coses, però que aquests llibres ens poden fer recordar o ajudar-nos a vegades. Ja sent que després de 3 anys i mig encara arrossegue seqüeles, no mèdiques, sinó psicològiques, del tancament, d'aquella angoixa, d'aquell espòs, sense haver-ho passat, potser. I potser un llibre d'aquests t'ajuda a veure d'altres visions i dir, escolta, mira, pues sí.
O que t'oblidi, no? Que t'oblidi com vas viure aquells moments.
Clar, també, totalment.
Perquè, bueno, al final el cap se'n recorda d'unes coses i unes altres les oblida.
Sí. No tria gaire bé el cap, també et diré, ja. No tria gaire bé, ara. O sigui, sempre, si hem de recordar, sempre recordem el dolent. No sé. Hi ha gent
No.
Anabel.
Jo no.
Com que no?
No. A mi se m'oblida, lo dolent se m'oblida.
Bueno, se t'oblida o ho deixes allí?
No, se m'oblida.
Sí?
Sí.
Pues mira, ho saps.
Tinc molt bona... Bueno, al final, igual jo... I penso que ara me posaré psicològica, no me vull posar, però penso que és una manera de que té el meu cervell d'exercir la supervivència,
sí,
no?
Sí, totalment. No,
és a dir,
felicito.
Jo no me vull recordar de les coses xungues, no? Me'n recordo de les coses bones, i allò positiu és el que prima per sobre de totes les coses dolentes.
Pues és que és així com hauria de ser, però escolta, hi ha molta gent que de vegades és com si allò, ui, em fa mal el braç, ui, ja serà algo...
Però això és, jo penso que és el tarannà de cadascú, sí. que és més optimista o menys. Jo sóc optimista.
Jo també, però, bueno, segons...
No, jo, les coses xungues se m'obliden. I després me diuen, no?, gent que me coneix i que tal, però no te'n recordes que tal? Ai,
no,
és veritat.
Borrat, i no m'ho tornis
a dir. És veritat. Ja no me'n recordava d'això.
Molt bé.
En fi.
Va, què més?
Mira, te porto un clàssic.
Un clàssic,
perquè, bueno, una recomanació d'un grup de lectura al que vaig assistir. I...
A l'estiu?
Bueno, una sessió vaig fer, sí. És que a mi m'agrada molt llegir, no sé si ho saps.
Sí, a l'estiu de vacances...
No, bueno, de vacances, encara no havia marxat de vacances, ja estava de vacances, però no havia marxat de vacances.
Bueno.
Vaig llegir un clàssic de la literatura...
Ulisses.
No. L'Ulisses me l'havien llegit, però no el de Joyce. O sigui, bueno, l'Ulisses...
Jo no l'he llegit, evidentment, però sempre em diuen, ui, és que allò és... L'has de llegir
no,
prenent apunts.
No. Mira, se titula Matar un rossinyol.
Ah?
És un clàssic de la literatura d'Estats Units. L'autora se diu Harper Lee. I és una novel·la que l'havia sentit de moltes maneres i me l'havien recomanat molt, però encara no m'havia posat, no sé si per mandra o per quin motiu. La qüestió és que m'ha agradat moltíssim. La va escriure Harper Lee l'any 1960 i va guanyar el Pulitzer. Just després de guanyar-lo, a més hi ha com una llegenda, no?, al voltant d'aquesta autora, perquè després de guanyar el premi es va retirar i ja no va a tornar a escriure cap més, fins al cap de molts anys que va escriure una espècie com de seqüela d'aquesta novel·la, però que no va tenir ni l'èxit ni, a més, ni la qualitat que tenia o que té Matar un rossinyol. Matar un rossinyol està ambientada en un poble d'Alabama durant la Gran Depressió, a la dècada dels anys 30, de 1930, i la protagonista és Scout, que és una nena de 8 anys, que ens explica la història del seu pare, l'Atticus Finch, un advocat al que li encomana en la defensa d'un home negre, acusat de la violació d'una jove blanca. És una novel·la, en essència, antiracista, però que dona molta crítica a les desigualtats socials, per exemple, al masclisme, no? Perquè la nena no podia fer depèn de quines coses, el seu germà sí, i tot això. Uh-huh. La recomano moltíssim, i a més, hi ha un còmic que adapta la novel·la i està molt bé, també.
Ah, caram.
Sí, posa també...
Això, pot, hi ha pel·lícula
això tindries
d'això,
temps.
Sí?
Hi ha una pel·lícula que surt el Gregory Peck, que això, és fantàstic, amb aquella pel·lícula, sí, sí.
És un clàssic.
És un clàssic.
És un clàssic el llibre i la pel·lícula.
És un clàssic el llibre, és un clàssic la pel·lícula. A més, és una lectura obligatòria als Estats Units, ah, als instituts.
Mira, uh-huh. Caram. Bon.
Sí, sí.
Doncs aquí...
Us la recomano, eh?
Que la setmana passada no ho vaig dir, avui tampoc, però que tot el que ens recomana la novel·la està a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí, sí, sí.
Vull dir que, si tens curiositat,
sí.
Matar un rossinyol, que és un clàssic, que l'hem escoltat tots, però que, veus, a vegades dius... Ah, existeix, el puc llegir? Sí,
sí,
a la Biblioteca Pública de Lleida, allí el tens.
Sí.
Molt bé. I com acabem?
Acabem amb ganes de vivir. Vam acabar
amb
Ganes de vivir. Ganes de vivir és un llibre de Joaquín Vergés. Joaquín Vergés és un escriptor que va néixer a Saragossa l'any 65 i ha escrit moltíssimes novel·les sobre amb un punt bastant humorístic, d'humor, àcid, sarcasme i tot això. I total, que em va arribar a les mans Ganes de vivir, vaig veure la coberta, me va agradar, simplement, i el títol també me vaig posar a llegir.
És una, la coberta és la que surt
una senyora,
fotografia d'una
sí,
dona,
una dona.
Dels anys 50,
sí,
60...
Pues mira a veure qui és aquesta dona. És una...
Ah, és algú conegut?
És una actriu, l'actriu de Tarzan.
Ah, val.
És l'actriu de Tarzan. Perquè té a veure amb la... Sí, penso que sí que és l'actriu de Tarzan. Té a veure amb el que passa a la novel·la.
Uh-huh.
A Ganes de vivir ens trobem tres generacions de o sigui, padrí, pare i fill, que són els propietaris d'una funerària. El petit de tots, que és el Tristan, els seus pares li van posar Tristan, no? I te ve com a... Penses, ostres, quines ironies de la vida, que el teu fill li diguis Tristan.
Mm.
És un noi que veu com el seu padrí, que es diu Cosme, té unes paranoies, no? Per exemple, li fa molta por pensar que l'enterraran viu i té unes estratègies pel dia que mori.
Mm.
El seu pare, que es diu Matías, doncs, bueno, és una persona trista i amargada, i ell decideix que no vol ser així com el seu pare i com el seu padrí, i intenta d'alguna manera treure les ganes de vivir, no? I com ho fa? Doncs enamorant-se perdudament d'una dona i posant tot el seu, bueno, la seva intenció, no? En aquest amor que viu ell,
uh-huh.
Que viu ell, que vol...
Molt bé.
Vol reviure, vol experimentar això, les ganes de vivir. És una novel·la, té un punt divertit, ingeniós i emotiva també.
Molt bé. Estava mirant, no he acabat de trobar el nom de l'actriu, no l'he trobat, però el que sí que he trobat és que el primer llibre de Tarzan of the Apes, que és Tarzan de los Monos,
sí.
La data original de publicació és l'octubre de 1912.
Uh-huh.
Bueno, això no és el tema del que parlàvem ara, però és 1912, té més de 100 anys aquest llibre. El llibre, uh-huh. Que potser... Jo no sabia que havia un llibre darrere d'això.
Ni tampoc.
Imagina't. O sigui que
ni tampoc.
Després hi ha hagut la pel·lícula clàssica, la menys clàssica, la més moderna, la passada de voltes i mil adaptacions. Però mira, ve d'un llibre. Ganes de vivir.
Ganes de vivir.
Joaquín Vergés.
Sí.
Vergés,
sí.
És la darrera proposta d'avui. També hem parlat de Matar a un rossinyol. També és un clàssic de Harper Lee, sobretot als Estats Units. I Lucy i el mar, que és de la Elizabeth Strout, que com bé ens explicava l'Anabel, la Lucy i el Marc, Lucy és la Lucy Barton, que és un personatge de ficció, sí, però que acaba sent la protagonista de tota una saga de, sí, de llibres, sí, que m'estranya que no l'hagin portat al cinema.
Hi ha una pel·lícula que l'han portat al cinema, ara no me'n recordo quina.
Estar tot d'hora, ja veurem aquí una saga, segur,
Ja, sí.
Anabel Ramos, com sempre, t'espero la setmana vinent.
Molt bé, adeu.
I nosaltres, que en 30 segons ens plantem a la una de la tarda amb la Amy Winehouse de fons, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlarem d'una activitat de cara ja al cap de setmana i també de la presentació dels nous iPhones i Apple Watch d'Apple, ahir. Ho farem a l'Info Cope Lleida amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Pues seguimos a vueltas con la amnistía y ahora también con la petición que ha hecho el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación.
Aznar ha pedido un nuevo basta ya y llama a la movilización contra la negociación de esa amnistía que exige el fugado Carles Puigdemont. El guante que lanza lo ha recogido la dirección del Partido Popular y esta mañana su portavoz Cuca Gamarra anunciaba la convocatoria de una gran protesta el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, justo tres días antes de que Feijóo se enfrente a su investidura en el Congreso de los Diputados. Esto no es casualidad. Si esa convocatoria tiene éxito, Feijóo acudiría a su investidura con una imagen potente de respaldo social, o mejor dicho, acudiría con una imagen potente de rechazo a la negociación de una eventual amnistía como busca Pedro Sánchez. Hoy el PP ha reaccionado para agarrar la bandera de la protesta que ayer levantaba Aznar. Habría que saber si en Génova ya conocían o no lo que dijo el expresidente del gobierno, si iba a proponer esta movilización, como defienden ahora los populares, la idea de una protesta que dicen que ya estaba tomando forma en la dirección popular. Feijóo no va a tener los votos necesarios, ya sabes, para que pueda salir adelante su investidura, pero si tiene éxito la convocatoria, sí que podría reforzar su posición política y amortiguar los efectos de una investidura fallida, e incluso aprovechar la inercia si al final hay una nueva convocatoria de elecciones. Esta sería una lectura en positivo de la aparición de Aznar, pero el PSOE lleva años aprovechando la figura del expresidente para hacer política. Cada vez que sale Aznar, se activan los resortes de la izquierda. Es como echar gasolina a la lumbre. Es una combustión prácticamente instantánea. Lo primero que ha hecho el gobierno es acusar a Aznar de tener un comportamiento golpista. El argumento es bastante curioso si tenemos en cuenta que precisamente ellos mismos están negociando directamente con alguien que sí que dio un golpe a nuestros cimientos democráticos y que además está fugado de la justicia, como es Puigdemont. El PSOE es consciente de que la sombra del expresidente del gobierno podría estar eclipsando el protagonismo de Alberto Núñez Feijóo, y ahí puede estar la clave en la inmediatez de la dirección popular para recoger el guante y organizar la protesta. Tampoco va a renunciar el PSOE a la foto de Colón que unió a PP, Vox y Ciudadanos contra Pedro Sánchez en 2019. Vincular PP y Vox ha sido la principal estrategia electoral del PSOE y ahora pues no van a prescindir de eso. Lo cierto es que no sabemos a esta hora qué hará el partido de Santiago Abascal. Habrá que esperar, pero en el PP deben de estar calculando cómo evitar el efecto foto de Colón, o al menos mitigarlo, porque no debería tratarse de excluir a nadie, sino de encauzar un descontento social independientemente de las simpatías políticas. Ya veremos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, probablemente el estado más hermético del mundo, regresa ya a su país tras la importante reunión bilateral que ha mantenido en Siberia con Vladimir Putin. Evidentemente no han estado hablando del cambio climático, más bien ambos se han comprometido a ayudarse mutuamente en el suministro de armas y tecnología militar. A mí la foto me recuerda a esa pareja mítica del cine mudo, Pilar. No sé si te acuerdas, el gordo y el flaco.
Sí, claro.
Pues mira, yo creo que me recuerda bastante, aunque estos tienen menos gracia. En Siero, en Asturias, Una mujer ha muerto y 27 han resultado heridas en un incendio registrado esta madrugada en una residencia de ancianos. La víctima ha sido localizada en su habitación y la investigación apunta a que se quedó dormida con un cigarrillo encendido. Además, ascienden a más de 60.000 las mujeres con necesidades para afrontar y llevar a cabo su maternidad que recurren a la Fundación Red Madre. Más del 87% de estas mujeres que pidieron ayuda, pues bien, tenían dudas sobre si seguir o no con el embarazo y continuaron adelante al recibir el apoyo que necesitaban. Y la próxima exposición del proyecto cultural Las Edades del Hombre, que promueven las diócesis de Castilla y León, tendrá lugar en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo. Será la 27ª edición tras la última Transitus, que tuvo lugar en 2022 en la ciudad cacereña de Plasencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Deco habla sobre el futuro de Xavi.
El Barcelona acaba de presentar a su nuevo director deportivo y entre los temas a tratar ha estado encima de la mesa la renovación de Xavi Hernández, Elena Condis.
Acompañado de Laporta, Juste y Xavi Hernández ha sido presentado como director de fútbol con plenos poderes. Su lema, trabajar más y hablar menos, dice que el objetivo es ganar y señala que en el pasado el problema es que no se hizo una buena transición en la plantilla. Asegura que las renovaciones de Lamine Yamal y Valdés están encarriladas, condiciona el futuro de los Joaos a su rendimiento y confiesa que en su momento le dijo a Laporta que contratar a Xavi era una gran elección y ahora cree que se ha ganado la renovación.
La continuidad de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador, entonces yo creo que tiene que renovar porque se lo ganó.
¿Hasta cuándo va a renovar? ¿Hasta 2025? ¿Hasta 2026? Gracias.
No te preocupes, que cuando renove ya lo sabrás. Eso será decisión siempre de club y de Xavi. No te preocupes que estaremos siempre de acuerdo en las cosas.
Varias citas para esta tarde. Estamos pendientes de si sigue adelante o no la huelga entre el fútbol femenino con una reunión a las 3 de la tarde entre las partes. Al filo de las 2 comienza la etapa que puede decidir el ganador de la vuelta, la etapa del Angliru. Y a las 3, primer partido de la fase de grupos de la Copa Divisa en Valencia, España-Chequia.
Comenzamos hasta las 4 de la tarde. Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE a Lleida. Hores d'ara amb 23 graus a la ciutat de Lleida, hem guanyat mig grau en els darrers 40 minuts, ens hem quedat a una mínima de 15,7 avui a la ciutat de Lleida i és que aquesta nit ha plogut, però la tendència del temps és que fins al cap de setmana les temperatures seguiran pujant lleugerament i aniran desapareixent aquests episodis de tempesta i també el tema de núvols. I el sol segueixen molt fort i, per tant, la sensació de calor o la sensació de temperatura alta tornarà. Temperatura alta, sempre entenent a l'època en la que estem. Estem ja a la meitat del mes de setembre. Ens ho explica millor el... Sí, que al final és que jo parlo de tot, però millor que ho expliqui el que ja entén, que és el Said Esbai des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a la província de Lleida, intervals ennuvolats amb xàfecs i tempestes ocasionals, principalment al Pirineu. A la resta, cel poc ennuvolat, sense descartar alguns intervals de núvols al llarg de la tarda. Temperatures en descens o sense canvis importants. Amb 29 de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 24 graus a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. A més, vent variable fluix. Per demà dijous, cel poc ennuvolat, també amb bancs de boira, nuvolositat baixa al llarg del matí i a la tarda nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu també xàfecs ocasionalment amb tempesta. Temperatures sense canvis importants, 30 de màxima, per exemple, a Lleida Capital o 25 a la Seu d'Urgell. I a més, vent fluix variable predominant la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 8 minuts i mig per sobre de la una, actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Saps de vegades que ens avisen de coses que considerem, deixem dir-ho entre cometes, tontes. Parlo dels cossos de seguretat, no? Diuen, escolta, que no aneu per aquí. O et posen una senyal de velocitat màxima a 80, perquè ve una corba.
Moltes vegades és discutible, és veritat. De vegades fins i tot es passen amb massa prudència, és veritat. Però per què es fa això? Com diria el Joel Carnicer, perquè algú ho ha fet. Per què la gent, de vegades ens passem de frenada, no parlo dels cotxes, sinó que o ens passem de rosca i arrisquem i ens pot sortir malament. És el que li ha passat a una persona, un home de 35 anys. Això ha passat a Castellar del Vallès, però t'ho explico, província de Barcelona. T'ho explico. Estan de festa major. Sempre dic el mateix, el cap de setmana, sortir de festa, anar a un concert, és per passar-t'ho bé, per anar-hi, gaudir al màxim, de la manera més saludable possible, si es plau, però gaudir al màxim, que no fa falta fer cap història estranya per passar-s'ho bé, que ens han venut que, escolta, que sempre s'ha de veure i fer d'altres històries, però si no t'ho passes bé, no cal, tu pots passar també com vulguis, i tornar a casa sa i estalvi. Aquest és l'objectiu de les activitats d'oci. Doncs bé, aquest home de 35 anys no va tenir cap més idea brillant que intentar accedir al recinte on hi havia doncs, les firetes, per entendre'ns. Parlo de les 5 de la tarda. El guarda de seguretat li va dir, escolta, que no es pot entrar, que està tancat, que estava tancat al públic, tancat i parat. L'home de 35 anys va dir que tranquil, no sé què va dir, però vull dir que tranquil, que controlo, entro. Va entrar, va pujar dalt d'una atracció d'aquestes, va caure, va quedar molt mal ferit, estat greu, se'l van endur a l'hospital i ha mort. Bueno, tot això per explicar-te que de vegades, quan es fan aquestes recomanacions de seguretat, ho maleïm i diem que escolta, que això deu ser per un altre, que per mi no, que jo ja controlo, però moltes vegades, ull, perquè si ens ho diuen és perquè ha passat alguna cosa. I rarament, però passa. I aquí ha mort un home de 35 anys. Insisteixo, ha estat a Castellar del Vallès, a Barcelona, però ha passat. Estem al mes de setembre. T'explicava abans que a final del mes de setembre s'activarà ja la campanya de vacunació. Ara ja de la Covid-19 i de la grip. Ve tot junt, això. La Comissió de Salut Pública constata un augment lleuger de la incidència del coronavirus, però que, clar, no en parlem i sembla que no hi sigui, però hi és. Hi és. Jo mateix aquest estiu he tornat a caure. Mira que tenint cura i tot plegat, és igual. Jo l'he tornat a tenir, el coronavirus aquest, la Covid-19, que en el meu cas es va saldar amb 2 dies de febrada i després sensació de refredat durant una setmana. Però persones o d'edat avançada o amb patologies, amb d'altres patologies, doncs pot acabar sent una malaltia mortal. Per tant, hem de seguir tenint cura amb el Covid-19, sobretot. I te n'explico una altra. I per explicar-te-la, escoltem això. Escoltes, és la Taylor Swift, és la cantant que va triomfar ahir amb el seu tema Anti-Hero en una llarga gala dels premis Music Video Awards del canal de música MTV, que per cert va estar dominada per les dones, les celebracions de l'aniversari del hip-hop i una confusió de darrera hora. Però Taylor Swift, que està arrasant amb la seva gira d'Eras, era la més nominada i va complir les expectatives en portant-se els guardons més cobejats. Artista de l'any, videoclip de l'any, cançó de l'any i cançó pop, a més de direcció, ja que va ser ella mateixa qui es va posar darrere i davant de la càmera. Taylor Swift optava a 11 estatuetes i es va fer finalment amb 9 de les 11. També les de l'àlbum de l'any, millor espectacle de l'estiu, cinematografia i efectes visuals. Fem una pausa rapidíssima i t'explico una altra activitat que pots fer de cara al cap de setmana.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
I des de la meitat de la setmana ja és un bon moment per recomanar-te activitats de cara als propers dies i al cap de setmana. I en vam parlar ja la temporada passada, l'any passat, però aquesta arriben a la edició número 31. És la Jornada Mariana de les Famílies a Torreciutat i tindrà lloc aquest proper dissabte, que és dia 16 de setembre. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el José Luis González, és delegat i coordinador de Torreciutat a Lleida. José Luis, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Es que ahora dudaba si hacía ya un año, dos años. El tiempo pasa muy rápido, ¿eh?
Sí, pasa rápido, sí.
José Luis, edición número 31... la Jornada Mariana de la Familia, que va a reunir, pues esto, familias en Torreciutat este sábado, concretamente día 16. Os voy a facilitar ahora un móvil o un correo electrónico para la gente que se quiera apuntar, pues puede hacerlo ya. El móvil es el 664 357 826, 664 357 826, y si os es más cómodo enviar un correo electrónico, pues torreciudadjmf@redperegrina.org. torreciudadjmf, todo junto, @redperegrina.org. José Luis, vamos a explicar qué va a pasar este sábado.
Bueno, este sábado la 31 jornada de la familia, como tú bien has dicho, pues es una fiesta que, bueno, se va a la Virgen, junto a la Virgen, ¿no? Un evento que es festivo, que reúne pues a muchas familias de todo el país y algunas extranjeras, ¿no? En torno a una vocación milenaria, ¿no? De Santa María. Bueno, y es una buena oportunidad para darle gracias, ¿no? Por todos sus desvelos, ¿no? Maternos de la Virgen, y poner bajo su protección pues el curso nuevo que ha comenzado en el año 2023-24, ¿no? Uh-huh. Y un grupo de familias, pues como cada año, ¿no?, participan en la 31 jornada de las familias en Torreciudad, que como bien has dicho es el día 16 de septiembre, ¿no? Y la antigüedad de la convocatoria le corresponde, o es desde el año 1989.
Uh-huh.
Y el número de personas que asistirán con sus hijos es aproximadamente de 450 personas.
Esto va a empezar ya a las 9 de la mañana.
Empieza a las 9 de la mañana y acaba, bueno, luego tenemos la jornada empezada con la apertura del recinto y los confesionarios, a las 12 la oración y ofrenda de la familia, de niños, de primera comunión, porque es un buen día también para ofrecer a los niños a la Virgen,
uh-huh.
¿Entiendes? Y también vienen de parroquias, de colegios, pues de gente que han hecho la primera comunión este año, ¿no?, y le ofrecen también a la Virgen. A las 11:30 tenemos la Santa Misa, que vendrá el obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Puello, que es este año, que también estuvo también el día 20 de agosto, que era la fiesta de la Virgen de Torreciudad. Y luego a las 14, que lo que te he dicho antes, tenemos el ofrecimiento de niños a la Virgen. A las 15, vamos, a las 4, a las 16 horas, Santo Rosario, y luego una exposición solemne. Y a las 17 horas se termina la jornada, que ya cada uno va a su ciudad correspondiente.
Claro, como nos decías, bueno, esto está a 1 hora y 5 minutos desde la ciudad de Lleida.
Bueno, además, la ciudad de Lleida yo calculo que no llega, sí, bueno, sí, más o menos, sí. Depende de la distancia donde estés en Lleida. Claro.
Sí, sí, en una hora estás, además tenemos autopista hasta Barbastro.
Sí.
Y a partir de ahí pues nos acercamos a la carretera que nos llevará hasta Ainsa, pero vaya, no tenemos que llegar, nos vamos a quedar al principio.
En el Grado, sí, en el Grado.
Sí. Uh-huh.
Es el pueblo que ya limita con Torreciudad, ¿no? Es la carretera que sube a Torreciudad.
El Torreciudad, digo, está situado en una zona que oye, para mirar, para hacer fotografías, para casi sentirte pequeño, ¿no? Con la inmensidad de todo lo que se ve desde Torre Ciudad, es perfecto.
Sí, sí, sí. Además, es un... Bueno, como dije el año pasado, también en la entrevista, pues hay mucho, quizá haya muchos de los oyentes que nos están escuchando, pues que aún no conozcan, ¿no?, que es el santuario de Torre Ciudad y donde está ubicado. Uh-huh. Y es un buen momento, ¿no?, en esta jornada, pues para asistir, ¿no? Y este santuario, precisamente, de Torre Ciudad, fue construido en los años 70, ¿no? Uh-huh. Se inauguró en 1975. Está al lado de una pequeña ermita que tiene más de 100.000 años, del siglo XI, de historia prácticamente. Está a 24 kilómetros de Barbastro, en una población de la provincia de Huesca, ¿no?, donde nació precisamente el fundador, San José María, el que es fundador del Opus Dei. Y en agradecimiento a una oración que su madre le explicó cuando era muy pequeñito, pues él la atribuyó a la Virgen de Torre Ciudad. Entonces él quiso impulsar esta construcción de nuevo santuario, que a día de hoy congrega a muchos miles de visitantes y de peregrinos a lo largo del año. ¿Por qué? Porque es un lugar de paz, un lugar de encuentro con la Virgen María, esencialmente, y cada año tenemos esta jornada esencialmente para dirigir a las familias. Por eso se llama el Tío de la Familia. Pero también es importante que este santuario sea un santuario de las familias universal. ¿Por qué? Pues porque viene mucha gente de las familias y se ve, cantidad de oye, ya se verá este sábado, pues que está, calculo yo el número, depende cada año, claro, que entre 15 y 20 mil personas. Ojo. Y bueno, viene gente, pues estamos gente muy agradecida, vienen a disfrutar, vienen también para agradecer, pues bueno, mucha gente ha pedido, muchas de las personas se han convertido al cristianismo, muchas de las personas han tenido mucho favor de la Virgen, otras personas, bueno, como matrimonios, pues que no encontraban la vía de unirse, y ha sido una forma de la Virgen de concederles ese favor, ¿no? Pues en definitiva, es un día de peregrinación festivo.
José Luis, si tenemos coche propio, sin problema, venimos directamente, hay parking, podemos aparcar sin problemas y podemos entrar de manera libre. Si necesitamos transporte, desde la red peregrina se organizan autocares, que esos son las formas de contacto que hemos dicho al principio, que las vamos a recordar. O a través de llamada a un móvil, que es el 664-357-826, o a través de un correo electrónico, que es torreciudadjmf@redperegrina.org. Esto es para ir con autobús, pero si tenemos coche propio, nos acercamos directamente. ¿Debemos de comunicar nuestra participación o una vez llegar ahí ya nos sirve?
Bueno, allí este día, como bien has dicho, bueno, te voy a decir primero, este número de teléfono es una red peregrina que viene desde Madrid y organiza viajes desde todas las ciudades de España. Uh-huh. Por eso es importante que esta oficina que organiza estos viajes, pues está conectada con toda España, porque organiza viajes, no a Torre Ciudad, a Fátima, a Lourdes, en diferentes sitios, ¿no? Entonces, me han dicho qué se puede hacer allí. Dicho esto, la gente, ese día, hay muchos coches, ¿entiendes? Hay que tener un permiso o una autorización de Torre Ciudad para poder aparcar, porque hay tantos coches.
Ah, claro.
Que no todos caben arriba del claro. Santuario. Entonces lo que se hace es que la gente abajo, antes de que ya hay gente allí voluntaria, que ya hay
chicos, lo indicarán.
Lo explican, bueno, sí, lo explican, sí. Están atentos y ya les aparcan. Y si llevan el documento de que pueden aparcar arriba,
perfecto,
pues suben para arriba. Y si no, se quedan abajo en el aparcamiento. Pero hay unos autobuses lanzaderas que recogen a la gente en el aparcamiento. Uh-huh. Y están todo el día subiendo y bajando gente. Los que vienen, y luego ya la gente que se mancha, pues también igual baja. O sea que está todo, podemos decir, que la gente no va a tener ningún problema. El que tiene coche, pues mejor, porque sube hasta arriba, siempre y cuando vaya pronto, porque claro, también
sí, bueno, claro, esto como en todos los sitios, cuando se llena, se llena. O sea, no hay historia. Este documento lo podemos solicitar, donde decía, ¿no? En el correo electrónico torreciudadjmf@redperegrina.org o haciendo una llamada al 664-357-826. Ahí podemos informar, oye, mira, que somos cuatro, vamos a subir en coche propio y ya te van a dar las indicaciones.
Exactamente. Sí, no. Antes de esto tiene que tener una autorización, hay que mandar por correo, pedir, mandar un correo electrónico diciendo la matrícula del coche y diciendo que quiere aparcar arriba.
Muy bien.
Pero no a todo el mundo se lo concede, porque claro, hay más coches que aparcamientos.
Claro, claro.
¿Entiendes? Ese es el gran problema que hay allí. Pero bueno, no hay ningún problema en subir en autobús. Ahora, también es cierto que las personas que van con silla de ruedas y con esto, precisamente este aparcamiento o está facilitado para las personas que no tienen, que tienen problemas, ¿me entiendes? De andar, claro. O tienen dificultad.
Claro.
¿Entiendes? Más que nada está hecho ese aparcamiento para ese tipo de personas. Luego, si hay también alguno que está hasta enfermo, no puede andar por otras dificultades de la enfermedad, pues también se le autoriza, pero tiene que pedirlo con antelación, claro. Se le autoriza. Se le manda un documento y entonces se le mandan ellos la matrícula ya por internet y es el documento que le pedían a los chicos que están allí.
Para dejarle pasar o no, correcto.
Para
bueno,
aparcar.
Esto es este sábado, 16 de septiembre, es la Jornada Mariana de las Familias en Torreciudad, es la edición número 31. Empezó en el 1989, evidentemente entre medio hemos tenido pandemias y la pandemia y historias se ha tenido que saltar un par de años, pero vamos, es fiel a la cita, cada año, inicio de curso para las familias en Torreciudad.
Sí, porque es un buen momento. Bueno, pues ya te dije, para que lo comento antes, para como nuevo curso, pues para ofrecer, bueno, pues a la Virgen, si le puede llevar también frutos, se puede llevar, bueno, diferentes cosas, a la Virgen, ofrecerle, y entonces también, pues lo que decía, de una forma u otra, es precisamente ofrecer el niño o la niña a la Virgen. Y de paso ya también, pues para los que están estudiando, empiezan el nuevo curso, como he dicho antes, pues bueno, también de una forma u otra, pues ofrecer ese curso o pedir ayuda a la Virgen,
sí.
¿Entiendes? Porque ya el día 20 precisamente de agosto, y ya se celebró, que tal vez también el obispo de Guabastro Monzón, don Ángel Puello, estuvo también en la misa, ese día es la fiesta de la Virgen de Torreciudad. Y ese día también, pues precisamente, que es el domingo posterior a la Asunción.
El 20 de agosto, me has dicho.
El 20 de agosto, de agosto, sí. Y ese día también, pues ofrecieron en la antigua ermita, se ofrecieron, pues fueron así, 28 niños, 28 bebés, se ofrecieron a la Virgen.
Muy bien.
Bueno, pues pidiéndole su protección, bueno, y de una forma u otra, pues viene mucha familia del territorio, de alrededor, de San Castilla, bueno, de Ainsa, de todos estos pueblos de alrededor.
Muy bien. ¿Entiendes? Bueno, nos decías antes que esperáis aproximadamente unas 450
sí,
personas.
Más.
Y bueno, esto pasará este sábado. Estamos hablando con José Luis González, es delegado coordinador de Torreciudad en Lleida. Y es el que nos ha explicado pues todo este programa para este sábado. José Luis, supongo que tú no vas a faltar.
Seguramente que no, es que no es que no pueda faltar, es que no puedo faltar.
Por eso, pues oye, que vaya muy bien el sábado, que os salga todo muy bien y que venga mucha gente.
¿Sabes qué pasa? Que a mí la Virgen me ha hecho muchos favores y yo pienso que a los que vayan también. ¿Entiendes? Pues, y luego también hay una cosa muy importante que es también por la gente aprovechar ese día para confesarse, ¿me entiendes?
También.
Porque es un día, pues bueno, que tiene un buen preámbulo, ¿no? Que viviremos con gran alegría. Pues ya,
muy bien.
Bueno.
José Luis, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente gracias, Ricard.
Gracias, José Luis. Apunta arriba a minuto y mitja, arribem a dos quarts, fem una parada y ya está aquí el Jaume y el David Casero.
Al caer la tarde, Expósito. Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos, son seis, están acampados en un solar.
Y allí llega a la misión.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Doncs apa, que parlem de les noves tecnologies, camí cap a les dues de la tarda. Ja saps que aquesta nova temporada el InfoCope Lleida ens tornarà a acompanyar parlant-nos i posant-nos al dia d'aquestes noves tecnologies que van apareixent i molt més ràpid del que a vegades som capaços d'assimilar el nostre dia a dia. Però per això estem aquí nosaltres, l'equip de l'InfoCope Lleida, capitanejat pel Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Doncs sí, sí, tota la info tecnològica sí, aquí, a COPE Lleida.
Jaume, també estàs acompanyat als estudis pel David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, què tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Os noto un poquito así, un poquito claro, más suave.
Suave.
No sé, con la de cosas que han venido. Y...
Bueno, es que
ahí van fetar.
Festa ahí.
No estem acostumats.
Ahí van fetar, coma, tenim una edat, coma.
Sabemos mucho de tecnología por eso, no porque sepamos, sino porque no tenemos mucha experiencia.
Bueno, va, Jaume Sitja, de què parlem?
Vinga, va, perquè avui és un d'aquells dies que més fàcil per nosaltres i amb més ganes d'explicar la conferència d'en Tim Cook, ja que ahir Apple va presentar els seus nous iPhone 15 amb totes les seves games i variants i també va presentar els seus nous Apple Watch, o sigui que tema en tenim. Avui al programa ho tenim clar, efemèride i tertúlia fric. I per començar l'actualitat setmanal, millor dit, la d'ahir a la tarda... nous iPhones 15, el Max, el Pro i el Pro Max, nou Watch sèrie 9 i Ultra 2 i, com no, els AirPods Pro USB-C. Tot això d'aquí en resumen el que parlarem avui a la tertúlia. Però com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per a aquesta tertúlia fric i per començar un moment pel record on en David ens explica, això sí, per no perdre les bones costums...
Vinga, va, lo detenem una edat.
I per començar, doncs, l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgen, David?
Pues fijaros, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1956 y he elegido esta efeméride porque hoy vamos a hablar de cosas durante toda la tertulia, de algo vamos a hablar muy importante, es de los chips, de los chipses y de las capacidades y esas cosas. Pues fijaros, tal día como hoy de 1956, IBM presenta el primer disco duro con una capacidad de 5 megas. Caramba. Esto estaba manejado por la computadora 305 RAMAC, la cual al ponerle este disco duro llegaba a pesar una tonelada, nada más que 1000 kilitos, y con una superficie de 24 metros cuadrados. Es decir, realmente como el salón de una casa, para que nos hagamos la idea, y una tonelada de peso para llegar hasta los 5 megas. Esto descargado por un vuelo de la Pan Am, donde os pasaré una foto donde se puede ver cómo lo descargan allí con un toro mecánico y demás para llevar este disco duro, ¿no? Pues fijaros cómo ha avanzado todo esto, por cierto.
¿Sabes cuántas fotos te caben ahí de las que hace tu teléfono? Una.
Una, sí.
No, ho dic perquè veguem la evolució tecnològica. Sí, sí. Estem parlant de l'any 56, eh?
Sí, 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 en 1956, sí. Fijaros que, claro, el avance ha sido tal que hoy vamos a hablar de milímetros y, sí, y trillones de capacidad y velocidad.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1956 amb l'efemèride que cada dimecres ens porta el David. Des del 56, en lo que fa els processadors i les capacitats...
És que ho estic pensant, Jaume,
avui és totalment ja abismal aquesta diferència.
1.000 quilos, 24 metres quadrats i podries guardar una foto de les que fem avui en dia només.
Sí, sí, sí.
És increïble, eh?
Muy bestia.
Doncs vinga, va, que avui és dimecres i estem al migdia i si estem aquí a COPE Lleida, els friquis tequis en antena. Ara comença...
La tertúlia fric.
Comencem, doncs, amb... doncs amb el tema
sí, que amb el tema
amb el tema de Apple, no? Perquè ahir el David a la tarda està en mode multitasca. Sí. Vull dir, a part d'estar a l'aniversari del nostre company Cosme García, doncs...
És que ho va fer a la mateixa hora.
Sí, clar, sí, aquí el Cosme sí. Ens va... Bueno, jo no sé què pas... Qui... Però estic oient.
Tinc cup durar menys.
Sí, no, va durar menys.
Ah.
Jo el que passa és que jo vaig
optar per la... anys de ràdio no els fa ningú, no. Vull dir, així com així.
Jo vaig optar per la fórmula de no em digueu rei quan arribi a casa, ho veuré. El David Casero va optar pel... Mira, jo vaig mirant de reull i vaig tuitejant
i
tot.
Haciendo capturas.
En fi, ahir va haver la keynote d'Apple, la de tot inici de tardor, que encara no hi som, però bueno, la de setembre, en la que tradicionalment i des de fa anys i ja s'ha institucionalitzat així, es presenta el nou iPhone.
El nou iPhone. I ja tenim nou iPhone 15. Top. Però venga, va, comencem. Desplega totes les variants.
Desplegamos todas las variantes. iPhone 15, 4 iPhone 15. El iPhone 15, el iPhone 15 Plus, como antiguamente, el pequeñito
y el grande. El que tiene dos cámaras, como si dijesen.
Exacto.
Bueno, ahora
y luego tenemos dos, ¿eh? El Pro. A esto ya estamos acostumbrados. Entre el número y el Pro ya llevamos varias series desde el 12, ¿vale? En el que ya tenemos la gama normal y la Pro. En el Pro, otros dos modelos, el pequeñito y el grande. Donde el grande siempre es el llamado Pro Max, se suele caracterizar porque tiene un procesador y una cámara mucho más potente que los otros tres que van por detrás, del Pro normal o de los números, como en este caso es el iPhone 15 o iPhone 15 Plus. Con estos cuatro modelos, más los modelos que siguen conservando, al final Apple ahora mismo se une con ocho referencias de Apple que puedes tener desde un iPhone SE hasta el último iPhone 15 Pro. Con lo cual, bueno, pues ya es todo no solo un ecosistema, sino que con todos estos modelos además cubren muchísimas variantes de precio que, por ponerlos en dólares, desde un SE tienen una entrada de $399, aquí 499.
Ara ja que parles de preu, doncs aquesta és la diferència, també és una de les diferències d'aquesta keynote, que no són tan cars com la última keynote, han baixat de preu, no?
Bueno, no es que hayan bajado de precio.
A ver, anem a matitzar.
Se han mantenido,
se han mantingut.
Se han mantenido los precios. Es decir, sí que es cierto que los precios publicados, como bien además ayer apuntábamos, son precios en Estados Unidos y donde además falta el impuesto de cada estado. Vale, que hay que sumar el impuesto.
Però aquest és el problema dels Estats Units, que quan te donen els preus, Apple, Google, Microsoft, qui sigui, te donen els preus abans d'impostos. Ho fan així perquè a cada estat hi ha un tant per cent d'impostos diferents i, per tant, no podrien donar, per tant, te'l donen abans d'impostos. Aquí a Espanya, quan el donem, és obligatori donar-lo amb IVA inclòs, amb els impostos inclosos. Però sí que és veritat que el canvi dòlar-euro sí que ens ha afavorit ara. O sigui, igual que ens va perjudicar fa un any o fa dos anys, ara ens ha afavorit lleugerament.
Ahora sí.
Si abans en anava sobre els 1.050,
exacto.
Ara no arriben a 1.000.
Bueno, es el iPhone 15 Pro en este caso. Es decir, ahora mismo más o menos si hiciéramos la conversión de euro-dólar más los 100 euros de inflación que tenemos aquí, ¿vale? Nos ponemos en que un iPhone SE estaría en unos 529 euros, el iPhone 13 en 699, iPhone 14 699 y 799, el iPhone 15, el pequeño, a partir de 899 euros, iPhone 15 Plus, 999 euros, más menos, poniéndole esos 100 euros. Y en el iPhone 15 Pro es donde empezaríamos en 1099 y creemos que el iPhone 15 Pro Max empezará a partir de los 1199 euros.
Bueno, decir, el Pro Max, están en la web ya están... a la venta y ya están los precios. El
Pro Max serien 1.469, sí. Segons veig aquí, sí. I a partir de 256, perquè la sèrie de 128 no hi és.
Sí, o sigui, aquí dupliquen la memòria i queda el mateix preu que el de l'any passat, que el 14 Pro Max. Per tant, guanyes, diguéssim que ha baixat de preu.
Quina, els que tenim o tenen iPhone 12, què passa amb els iPhones 12? Ja.
No, no pasa nada con los iPhone 12. Es más, se van a poder hasta actualizar un poquito. Lo que sí.
El 12 le queda recorregut.
Le queda todavía recorrido. Fijaros, ahora todo el nuevo sistema operativo que lanzan desde que se lanza el iPhone 15 Pro, que ya lo vimos anteriormente en la anterior keynote, ya dejan de dar soporte, por así de actualización, hasta el iPhone X. El iPhone X ya no lo puedes, de ahí para atrás, ya ninguno lo vas a poder actualizar. Recibirán alguna actualización de seguridad, pero no lo puedes subir de sistema operativo.
El iPhone X va sortir al mateix moment que l'iPhone 8.
Sí, correcto.
Va sortir al mateix moment. Van presentar el 8 y el X.
Entonces, bueno, han sido al final 7 años de soporte.
Allá.
7 años de soporte de equipo, y ojo, que no significa que vayan a dejar de funcionar. Lo único que no se van a actualizar. Vale,
correcte, que sí, que no, aquest matís és bo que el tinguem, eh? Les de seguretat sí que surten, sí que s'actualitzen, però el sistema operatiu nou no, però el telèfon segueix funcionant perfectament. Per tant, per aquí és l'iPhone 15, a grans trets. Qui s'ha comprat el 14, en principi no, a no ser que escolta, sigui una persona que vol canviar cada any de telèfon, doncs cadascú ho decideix. Pel que es va comprar el 13, en principi tampoc. A no ser que alguna de les millores que han presentat les necessitis imperiosament. I qui té el 12, pots començar a dubtar, però el 12 té un recorregut llarg. Per tant, estaríem parlant de l'11 cap enrere, són 4
anys. Del 12 al 13 no hay mucho cambio, y por eso ha decidido Apple dejar el 13. Como equipo de intermedio a esa primera entrada de este tipo de smartphones, ya que el anterior es un SE. Entonces, dejar a fabricar el 12 al 13, imagino que toda la producción estaría más adaptada para el 13.
David Casero, anem a parlar del iPhone 15, el normal, el no Pro, ya, el com normal, deies, l'iPhone 15.
El normal.
Bueno, l'iPhone 15 però... i el 15 Plus, que és el mateix, amb la pantalla més gran i una mica més de bateria. Per tant, l'iPhone 15. L'iPhone 15 es posa molt al dia, eh? És l'iPhone destinat al gran públic, i jo crec que es posa molt al dia.
Sí, por intentarlo hacer... Por intentar, y ya nos sacamos tres de en medio. Por ejemplo, iPhone 15, iPhone 15 Plus, tienen el mismo chip. ¿Es bueno? ¿Es malo? No, es buenísimo.
Buenísimo.
Es decir, tenemos el último chipset que disfrutábamos en el iPhone 14 Pro Max. Este es el chip que entra en los iPhone 15, ya es como una generación natural que lleva haciendo desde el iPhone 12 Apple. Y a partir de ahí nos vamos al chipset del iPhone 15 Pro Max, que ya es el siguiente que explicaremos. De estos equipos, en cuanto a cámara, es lo que les va a diferenciar a estos equipos. Entre el iPhone 15 y iPhone 15 Plus, está claro que es el tamaño de la pantalla. En cuanto a especificaciones, son el mismo equipo, pero eso sí, con una pantalla, bueno, pues un poquito mejorada. Ya no nos vamos a la del 15 Pro Max, pero sí que mejorada a la del 15.
O sigui, resumint, al final, pels processadors, que la gent això no ho nota, simplement és que com que els hi han posat nom, doncs sabem que són diferents. El processador més potent que hi havia fins fa 2 dies se'l queda l'iPhone 15. I 15 Plus, que ja hem dit que són iguals, amb la pantalla més gran. I el nou processador, amb 3 nanòmetres, etc etc, el A17 Pro, se queda a la gamma Pro. iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Deia David Casero que el 15 i el 15 Plus, ara ens faràs tu un resum de totes les especificacions, però amb la millora del mòdul de càmeres, amb la millora de la pantalla i amb la millora del rendiment i de la bateria, és el telèfon que jo crec que ve destinadíssim al gran públic, el 15 i el 15 Plus.
Bueno, el 15 y el 15 Plus son unos grandes equipos de entrada, y donde ya, por ejemplo, por incluir últimas soluciones de cámara que nos daba el iPhone 14, como el modo noche o el modo brillante, para poder hacer fotos automáticamente con mucha o con poca luz, que esto es lo que hacen este tipo de procesadores, son los equipos que ahora mismo podría decirse, me estoy casi comprando un iPhone Pro un iPhone 14 Pro Max, por así decir, es la comparativa que se tiene que hacer el público, con lo cual son unos equipos de 6,1 y 6,7 pulgadas y con, ojo, una cámara principal de 48 megapíxeles. Y eso sí, algo que no hemos comentado en todos, y con un conector de carga USB-C.
Però per tot el món, eh? O sigui, és Europa qui ho va forçar, però per tot el món...
No, ja que ho fa, ja ho fa per tots.
Bueno, però és correcte. Que tota la gama de productes d'Apple va amb USB-C. Bueno, l'iPhone és l'únic que quedava, que no.
Perquè l'últim any ja va començar, doncs, a incorporar-lo.
Bueno, però els Macs ja fa anys que els porta, els iPads també fa un parell d'anys, i l'iPhone s'havia quedat amb el Lightning.
Una altra de les diferències entre el 15 i el Pro és aquest botonet lateral, que fins ara era mecànic perquè el podíem... l'utilitzem, pues que això des del primer iPhone que va sortir...
El de portar-lo en silenci.
El de portar-lo en silenci és que és un tret característic de tots els iPhones. Per primera vegada, sí, a la sèrie Pro, se li ha donat un valor afegit, no?
Va ser un botoncito, en vez del clic arriba y abajo, es un botoncito, vamos, y es un botón de acción multifuncional para capturas de pantalla, bloquear la rotación, es decir, lo puedes configurar según además el tipo de cuántos toques le das, un clic, dos clics, tres clics, tal, puedes ir activando varias funciones. Oye, pues la que viene predefinida, como no, haces un clic, lo silencias, haces un clic, le quitas el silencio, que es para lo que estamos acostumbrados desde que tenemos un iPhone, ¿no? Pero bueno, que este botón es configurable, es un botón inteligente y es un botón que tiene, bueno, pues la función que nosotros queramos para cada momento. Se le ha dado una vuelta a este interruptor por un botón multifuncional, como lo llaman ellos.
Això, la gama Pro, hi ha una altra diferència i és el material.
La fabricación, el cuerpo con el que está fabricado el iPhone 15 es una base de aluminio y el del iPhone 15 Pro es muchísimo más resistente, ya que está fabricado en titanio. Con lo cual, bueno, pues solo ya oyendo estos dos, si aluminio tiene, y titanio...
Té la mateixa aleació de titani que el rover de Mart.
Sí, que el rover de Mart és... Sí.
I això el fa que la gama Pro pesi menys, ha passat de pesar 220 grams, crec, i a medir menys. I ha fet els vorells, Jaume, et miro tu, perquè sé que t'agrada.
Sí, no, ja em vaig donar...
una mica més fins,
més
ja.
Més fins, però ja estem arribant...
La mida de pantalla és la mateixa, però els vorells són més fins.
Estem arribant a un límit que dius, ja no sé si hi ha molta diferència o què, no? Perquè ja no ho ha presentat.
Ah, bueno, i després l'altra, la illa dinàmica, o sigui, en lloc del notch, ha arribat també a la gamma 15 normal.
Aquí ja tots van amb illa dinàmica. Sí. Dinàmica
és el mateix, ja, és el notch, ja, però despegat de dalt.
El notch de l'iPhone 14. Per això decía que la comparativa que tiene que hacer la gente de, oye, que me compro, porque que me puedo comprar un iPhone 14 también, está en catálogo, bueno, pues un
claro,
iPhone...
Claro, aquí un David iPhone Casero vendrá, ¿qué compro, un 15 Plus o un 14 Pro Max?
Yo un 15 Plus. Sí.
És que jo crec que aquí sí que ha hagut un salt. Igual que et deia que l'any passat el 14 normal preferia un 13 Pro Max en lloc d'un 14 normal. Aquest any sí que dic que crec que el 15 normal ha fet un salt interessant.
Yo creo que el salto viene porque va a ser un equipo el cual de uno frente a otro vas a poder aguantar un par de años o tres más.
Sí.
De un modelo a otro.
Vinga, va, més coses que se'ns tira el temps a sobre. A part de... alguna diferència més dels iPhones o ja anem...
Bueno,
del chip solo hemos dicho que es esto, el chip. La 17,
a ver, David Casero, los trillones.
Venga. No, pues eso, 35 trillones de operaciones por segundo.
Por segundo. Clar, ens en reien del disc dur de IBM de l'any 56.
Vale, sí, todo esto en 3 milímetros, pero esto es una parte pequeñita es de los 3 milímetros que mide este chipset. La verdad es que los datos son alucinantes. Lo único que podemos decir es que todos, además, igual que ahora comentaremos el chip S9, todos sí que hay una cosa inherente por debajo, y es que de esas operaciones, además, hay como otro procesador, que es la parte neural, que es la que se dedica a analizar todos los resultados de esos procesos para hacer trabajar la IA que tiene el propio teléfono y los servicios del teléfono para que cada vez lo tengamos un poquito más fácil. Además, en la cámara del iPhone 14 Pro Max debido a ese 15, perdón, Pro Max debido a ese chipset que lleva A17, consigue que con las tres cámaras los modos de poca luz o de mucha luz, de una forma inteligente, sin ser expertos en subir, bajar claridad, exposiciones y demás, por muy pro sea, sino abrir la cámara y hacer una foto, que esta foto ya no tengas que hacer un retrato, porque si detecta la cara, simplemente cuando ves la foto le tienes que decir, oye, sácame un retrato de esta foto, y allí te lo pone, y además puedes ajustar toda la profundidad, claridad y demás. Todo esto es gracias al chip y gracias a las inteligencias de las cámaras, ¿no? Y hasta 43 megapíxeles de cámara. Pero bueno, toda esta inteligencia artificial ante todas estas operaciones de interpretación que puede hacer por segundo el chip, esa parte neural, es la que hace inteligencia, como digo, inherente a que al final abras la cámara y hagas una foto, ¿no? Pues por detrás corre todo esto.
It
que
just
ganando
works.
Bastante.
Yes. It just works.
Venga, va.
No, solo funciona.
El watch.
El reloj. Bueno, muy continuista. Es decir, en cuanto a diseño tal, aquí no tenemos que hablar de mucho más que del nuevo chip y de que el chip va hacia la salud, y que al final de la salud lo que nos han presentado es precisamente que el chip S9, el nuevo chip, también muchísimo más potente que el anterior, y lo que reduce, que es lo que más están intentando luchar, el consumo, que es, ahí es muy importante. Cada chip se desarrolla con un foco diferente, y este, uno de ellos, aparte de la medición exacta, como es en este caso para la salud, también aboga por la batería, donde en el todoterreno, el modelo todoterreno, el Rugged, en este incluso en el modo
el Ultra
de localización, en el modo de localización y demás, cuando estás haciendo un ejercicio, han logrado sacar la batería hasta 72 hores en ese tipo de modo.
Més potents, més capacitat, vull dir, més luminositat.
A la pantalla sí, per cert, puja
también,
molt.
Sí, también, sí. Porque la letra es pequeño, la luminosidad, ya sabéis, con la presbicia, pues va bien.
A partir de cierta edad.
A partir de cierta edad el contraste nos va muy bien. Pero aparte de todo esto, en cuanto a la salud y en cuanto a los chipsets, lo que sí que han mejorado es esta parte de medir. Ya te mide hasta el... Puedes medir tu propio paso, la localización, han hecho que el chipset sea mucho más exacta la localización, para ver realmente ese peso, esa altura, esa distancia de paso que das cuando corres, cuando caminas o cuando caminas rápido, y de esa manera poder tener un mayor control.
Sí, no, eso es interesante,
de
porque
la medición de lo que has hecho, qué calorías has gastado y demás,
¿no? Yo todas las personas que conec que tienen, es que yo al cap del día he fet tants passos, això són tants quilòmetres, però són passos d'aquella persona, però traduïts a quilòmetres. En canvi, si aquesta distància pots dir, no, és que jo he caminat tant, ho he corregut tant, si tens exactament aquesta distància, doncs la dada és molt més precisa, no?
Sí, sí, por supuesto. Y además todo esto unido con salud y unido que cada vez se están uniendo, y sobre todo en Estados Unidos, en la medicina privada más, con diferentes seguros médicos y tal, para todo el tema de alertas. Y así empezó la presentación de Apple. Empezó con casos reales, sí, como que vimos la otra vez, sí, pero ahora con vídeo y contado por las personas, ¿no? Sobre casos reales que en este, al dar un aviso del Apple Watch, bueno, pues han podido salvar vidas. La primera era además una madre con su bebé y demás.
També sí, està previst que activin ja lo que és la vista satelital, no?
Sí, és decir, bueno,
Espanya estarà en pocs mesos o a final d'any, crec.
Sí, sí, eso esperamos, con lo cual en cuanto a avisos de emergencia, bueno, pues vamos a poder ganar, y al final están dándole esa vuelta a la
això
seguridad i salut.
No serà només a la gamma 15 o també hi ha els 14 que també podien fer?
Tots.
Parece que en todos.
Sí, sí, entre tots, i a més, almenys això són dades dels Estats Units. Jo em sembla que cada país se negocia amb l'empresa que gestiona els satèl·lits. Té entre 2 anys gratuïts d'accés a internet a través de satèl·lits. Si estàs al mig del desert i no tens cobertura, doncs tens un modo de pagament, evidentment, però que podries arribar a tenir cobertura. El tema de les urgències no, que això és un SMS, per entendre.
Sí, 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 aquest és un punt obligatori que tots tenen de complir per qualsevol avís d'alarma.
Hi ha una altra cosa que es va parlar ahir. A veure, ahir Tim Cook, quan va començar la keynote, ja va dir que era anem a posar al dia els nostres dos productes més potents, el telèfon i el rellotge, per entendre'ns. Per tant, no era una revolució, no cal fer revolucions cada any ni cada dos anys, però hi ha un altre tema en el que van gastar molt temps i jo crec que és un tema més important del que ens sembla.
L'objectiu 2030.
Sí, l'objectiu 2030 d'Apple era que tota l'empresa i totes les seves cadenes de muntatge i tots els seus productes siguin totalment sostenibles, totalment, al 100%, amb material que es fa anar, amb la energia que requereix no només fer-lo, sinó transportar-lo, que això també ho van explicar, i el packaging, les caixes que porten els aparells, etcètera, etcètera.
Vale, tenen l'objectiu marcat del 2030,
sí, però,
anul·lar el 100% de la petjada de carboni.
Però ahir ja van dir que el nou rellotge, l'Apple Watch 9 i l'Ultra 2, ja ha aconseguit l'objectiu. És 100% sostenible. 100%. Tot. Cadena de muntatge, transport, venda i materials que fa anar. I insisteixo, això, David, és una cosa que ens pot semblar, doncs, mira, ja han sortit aquí a fer la publicitat, però sent una empresa tan gran i tenint els problemes que estem tenint a nivell de planeta, de canvi climàtic, etc, etc, em sembla que veus, quan s'imita Apple o es copia Apple, d'altres empreses també ho poden començar a fer.
Mirar, os doy los cinco hitos en los que se basaron ayer. Una de la parte que decían muy importante era la recuperación. Más de 40.000 toneladas de residuos electrónicos enviados a reciclar en 2020. El 20% del material enviado de los productos era reciclado y procedía ya de fuentes renovables. En la fabricación, más de 300 proveedores representan alrededor del 90% del gasto directo, ¿vale?, de fabricación. Estos los tienen ya con electricidad 100% renovable. El envío, reducción del 80% de emisiones de envíos del HomePod. Y el uso de los productos, reducción superior del 70% de consumo energético medio de productos que llevan trabajando desde 2008. Es decir, objetivo 2030, pero ya en 2008 empezaron. A mí el dato que más me que no me sorprende, es decir, que el dato que más me gusta de todo esto son las 40.000 toneladas de residuos electrónicos enviadas. Si esto es lo que ha recogido Apple, de la gente que no entiende de por qué no me arreglan el móvil, sino que pago y me lo cambian por otro, pues fijaros, al final, esto es, ese otro equipo lo arreglan y se lo dan a otra persona, y cuando ya no se puede arreglar más, se envía a reciclar para poder hacer nuevas baterías, hacer nuevos teléfonos, hacer nuevos relojes. Si solo 40.000 toneladas y yo solo de residuos electrónicos, no he encontrado el dato, porque imagino que sería vergonzoso publicarlo, pero ¿cuántas toneladas anuales de residuos electrónicos a nivel mundial debe haber, ¿no?
Tiramos.
Sí, sí.
Es decir, abandonadas por ahí.
Yo creo que abandonado y tirado por ahí, con eso, reciclado, podríamos vivir los próximos 100 años fabricando y reciclando sin más materiales.
No faria falta buscar més, fer més mineria, per entendre's, amb aquests materials. Doncs, Jaume, ja ho veus. Seguiran sortint cosetes, perquè normalment quan presenten quatre dades i no les acaben donant totes. I ara quan la gent pugui començar a tocar els aparells. Surten a la venda, per cert, el 22 de setembre.
Hi ha un tema molt clar, que no n'han parlat ni se'n parla, però és l'expectació que creen a cada keynote que fan Apple.
Sí.
A veure, quants anys fa que el telèfon mòbil iPhone està inventat? I cada any creen expectació. Quin altre fabricant, quan trau un nou terminal, hi ha aquesta expectació?
No, cap. En aquest aspecte han sabut treballar perfecte.
Que té Apple que no tinguin els demés?
No, cuéntame ahora mismo, además de todo lo que hemos hablado, si hay algo, como tú dices, ¿han inventado algo?
No.
No. I creen aquesta expectació, se'n parla tot arreu, avui és primera notícia pràcticament de tot, ahir tots estàvem allí darrere expectants.
Valor de marca, imagen de marca. Date cuenta que fueron los que...
Qué bien que lo fan, ¿no?
Sí, revolucionaron el mercado, tienen claro quién son y cuál es su ecosistema y tienen cada vez más claro que esta base de que nos tiene que hacer la tecnología, nos hace la vida más fácil, pues con todas estas presentaciones pomposas de chipses y de datos raros, ¿vale? Que podemos decir, al final, delante o detrás, tenemos un vídeo más largo de la explicación de cómo se usa esto, de cuál es tu día a día.
Siempre.
Claro, yo, por ejemplo, tú fíjate, te ponen uno de los vídeos que está, se levanta por la mañana tal, pone el café, pone el móvil encima de la mesa, le llega un mensaje, se entiende la foto y sus dos hijas, coño, yo tengo dos hijas, digo, mira, ¿a quién no le pasa? Todos los días. Uh-huh. Es decir, es que son imágenes muy diarias, ¿no? O el sol, la foto, total y a tocar, no, abres, pim, y haces una foto. Yo no soy de los virtuosos de sube, baja, brillos, mueve, no, es que me he descargado una aplicación de cámara pro, que esto es increíble, digo, muy bien, yo le doy al botoncito de la cámara y hago fotos.
Bueno, avui no en parlarem, però parlarem d'intel·ligència artificial també, de com els aparells s'estan preparant i no ens ho sembla, però s'estan preparant perquè quan arribi, que arribarà, trobi una base d'aparells ja al carrer.
Un ecosistema,
que,
no?
Apple lo está diciendo, Apple dice neural.
Sí.
En el chipset neural le da inteligencia a ese que hace 35 millones de operaciones al segundo,
pero
además lo coge este y le da inteligencia.
O sigui, dins del microprocessador, a part del gràfic o el tal, sempre porta el machine learning, que és l'aprenentatge automàtic, porta un munt de processadors que treballen allí i que et donen la xifra, però no saps ben bé què fan. Però fan coses.
Ja faran, ja.
Bé, en fi, hem fet un resum ràpid,
ràpid i extens, has donat temps.
Del que es va presentar ahir, insisteixo, això arriba a les cases dels primers compradors el 22 de setembre.
A partir del dia 15 ja es poden demanar.
A partir del 15 es poden demanar.
A partir del viernes ja se poden pedir.
I a partir de llavors coneixerem moltes més dades.
iPhone 15 a partir del 15.
Veus que bé?
Sí, veus?
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que ens plantarem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Demà ja dijous i tornem parlant, entre d'altres, dels animals de companyia aquí a COPE Lleida.